Estàs escoltant Ràdio Montblanc. Ràdio Montblanc.
Bones tardes a tots, amb l'assistència de tots els regidors de l'Ajuntament de Montblanc. Començaríem aquest ple ordinari del 29 de gener i començaríem amb apreciació dels punts d'urgència i tenim tres punts d'urgència, que seria l'aprovació del Compte General de l'exercici 2018, el llevament de reparació de la intervenció 1-2020 i aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit, i afegiríem un punt que ha sigut d'urgència, aquest migdia, que és moció presentada pels grups municipals d'Agrupament Catalanista de Montblanc, Junts per Montblanc i Partit dels Socialistes de Catalunya sobre l'aiguat del 22 d'octubre del 2019. Secretari, si vols informar sobre aquesta votació d'urgència.
Sí, de conformitat amb l'article 103 del decret legislatiu pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya, l'alcaldia proposa al ple apreciar en votació prèvia l'urgència d'aquests punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.
Val. Són aquests tres punts. Hi ha cap intervenció? Podem passar directament a la votació? Podem passar a la votació, entenc. Vots a favor? Aprovat de la inclusió dels tres punts d'urgència en l'ordre del dia. Seguirem, doncs, en aquest ple amb el quart punt, que és dació del compte. Vaig bé o no?
Perdona. El punt 2, 3 i 4 són aprovacions de les actes. Val. Del ple 10-2019, 11-2019 i 12-2019, que tots els regidors suposo que han pogut valorar.
D'acord.
S'han de votar l'aprovació dels plens, sí.
D'acord. Estem d'acord amb les actes que ha indicat el secretari? Hi ha cap comentari? Podem passar a la votació. Vots a favor? Aprovat per unanimitat.
El punt número 5 és la dació en compte dels decrets de la presidència del número 772 al número 826 de 2019 i del número 1 al 34 del 2020, que figuren també en la convocatòria que suposo que heu pogut revisar.
Val, aquest punt és donar compte.
És donar compte.
D'acord. Passaríem... Hi ha cap TV de... Sí, Gerard, sí.
Bé, nosaltres volíem preguntar, hem vist que es detallen dues factures, una de 13.310 euros de Doctor Prats i una altra de 16.940 que corresponen a ASO. Si no anem errats, corresponen al concert de Festa Major, que es va suspendre. S'ha cobrat de l'assegurança o...?
Bé, l'assegurança, com sabeu, els imports que marquen de pluja són de 3 litres durant les hores que dura l'esdeveniment o les hores prèvies al muntatge. Hem provat de totes maneres justificar aquests 3 litres, vam provar amb Meteoprats, vam provar amb el Servei Meteorològic de Catalunya, i la dada oficial que consta de precisió més pròxima a Montblanc, que és el que agafa el pèdit, que això va patar contra una empresa d'Anglaterra, que és una mica espès, amb assegurança se complica molt també avui dia, marquen 2,9 litres de pluja. Per tant, no vam poder executar l'assegurança dels concerts d'aquell dia. Realment És una mica l'absurd, però les pòlisses de crèdit sempre d'activitat sempre marquen aquests 3 litres com a llindar per poder executar l'assegurança, i la cessió de Blancafort, que era la més pròxima a Montblanc, marcava, sumant totes les hores i va enviar els drets de revés amb el Servei de Meteorologia de Catalunya, arribava a 2,9 litres. I no, l'empresa aquesta, les assegurances, que són molt estrictes avui en dia, no vam aconseguir de cap manera que ens entrés la facturació dels concerts. Una realment una gran pena.
Aniríem al 6è punt, que és dació de compte del ple de les actes de la Junta de Govern Local del mes de desembre del 2019.
Tanmateix, com als anteriors plens, se'ls hi ha enviat a tots els regidors les actes de les sessions, en aquest cas de la Junta de Govern, del mes de desembre, en concret 4, 11, 18 i 27 de desembre del 2019.
D'acord, és també donar compte. Sí, digues.
Sí, bona tarda. Dintre d'aquestes actes de Junta de Govern, hem vist que a la del 4 de desembre, el 5è punt, s'aprova la contractació d'una assistència lletrada pel contenciós de l'antena de Vodafone. I voldríem, si ens podríeu donar alguna informació, si no és ara mateix, perquè entenem que és un tema així molt sobrevingut, doncs en una altra ocasió, doncs, té informació sobre a quin punt està aquest cas. Gràcies.
No, la podem donar ara. En l'antena de Vodafone hem tingut una sentència desfavorable a l'Ajuntament de Montblanc en què ens diuen de que tenim que treure l'antena de Vodafone, una mica semblant a la sentència de que el que va ser del Fortí de la Reina, crec que és Calcada, de Tarragona, en què en diuen que tenim que fer la demolició i que si no, que canviem el pla general, perquè quan se va fer el pla general el 1998 encara era incipient lo de la telefonia mòbil i no es contemplava que en els equipaments es tingués antenes mòbils. Antenes de telefonia mòbil. Els tècnics ens diuen que si en aquest moment traiem l'antena aquesta al costat del local de les aigües, que causarem un problema extraordinari amb tota, no tan sols la telefonia mòbil, sinó el pagament amb mòbils, el pagament amb targeta i tot això. La meva reacció que personal, que jo no sóc un gran fan ni del mòbil, ni del pagament amb mòbil, ni de les targetes, ni tot això, és de dir que la traguessin. Que la traguessin i que quan Tom Montblanc se quedi sense cobertura i no puguem operar amb res, doncs ja hi haurà alguna reacció ciutadana. Però em diuen que això aquí és una temeritat. I ens han recomanat que presentéssim un recurs en el qual hi tenim dret i a veure si en el temps d'aquest recurs podem arribar a un acord amb la família que va presentar aquest contenciós, o podem fer una modificació que han fet molts ajuntaments que tenen els plans generals urbanístics d'abans del 2000, dient que en els equipaments o en les zones de protecció, zones d'interès, com pot ser que aquella pastilla que està cedida a Aigües de Montblanc i que tenim que tindre telefonia mòbil, perquè una de les coses que s'està plantejant en aquest moment és que es connecti Meteocat de Prades i que quan a Prades caiguin més de 100 litres d'aigua, automàticament s'activin totes les alarmes perquè aquí puguem dir que tothom s'allunyi de la llera del riu, no? Bueno, jo no sé on arribarem, però bé, potser si ho tenim que treure i quedem amb un col·lapse de telecomunicacions a Montblanc, potser també doncs, hi haurà una reacció de la gent dient que això no pot ser. I bueno, doncs, tothom en aquell moment serà responsable de el que ha jugat durant i el que ha propiciat durant aquests anys. A més, jo crec que d'aquí un any o d'aquí un i mig, quan se tornarà a veure la qüestió, ja estarem amb unes antenes que són així, que estaran en els semàfors, amb els postes de llum i tot això, que és el 5G, i que... No ho sé, vull dir... La tecnologia avança per damunt de la legislació, dels jutjats i de tot això. Vull dir, ens han recomanat això, farem això, i a l'últim, quan hi hagi una sentència definitiva, doncs hi haurà altre remei que catala i fer-la complir. És tot el que et puc dir sobre aquesta qüestió.
D'acord, ara simplement saber en quin punt del tràmit judicial ens trobava. Doncs ja està, gràcies per la claredat.
Val, doncs.
Pep, una pregunteta només. Aquesta antena només l'utilitza una companyia telefònica o és per totes les companyies?
No, és totes.
Per totes.
Bueno, jo sé molt poc d'això, ja ho reconeixo, però potser els sis punts pot explicar una mica més quina pot ser la repercussió de si tanquéssim aquesta antena, que a mi em diuen que quedaríem en un col·lapse.
De fet, hi ha tres consorcis que exploten el tema d'antenes. Un és Movistar, el més gran que hi ha. Després hi ha Vodafone i l'altre seria el vinculat a Orange i a Mena. I sobre aquests tres operadors, grans operadors que donen senyal a través d'antena, i discorren molts altres de petits. No ho sé, se m'acut ara, doncs, Pepefon, no ho sé, hi ha molts petits operadors, que Masmòbil, que tenen convenis en cadascuna d'aquestes antenes per poder distribuir tot tipus de senyal. El titular de l'antena aquesta en concret és Vodafone, però a través d'ella i dels contractes que van tenint amb diferents operadores, amb diferents companyies, cada cop n'hi ha més, i cada cop doncs, donen ofertes més variades de serveis de telecomunicacions, doncs es van entrenant entre ells.
Hi ha cap més qüestió sobre aquest punt? No? Podem passar al següent punt, que és dació del compte al ple d'actes de la Junta de Govern Local del... No, aquest ja l'han fet. Anem al pròxim. El setè. Sessió a precari de l'ús del local social de Rojals a l'Associació de Veïns de l'Escut de Rojals. Secretari.
Vist que l'Associació de Veïns de l'Escut de Rojals de Montblanc va sol·licitar la sessió de l'ús del local social de Rojals ubicat al carrer Major 54 de Rojals per tal de destinar-lo al local social de la seva entitat, considerant que la Junta de Govern local de l'Ajuntament de Montblanc en sessió de data 18 de juny del 18 va aprovar, entre d'altres, l'acord d'aprovació inicial de la cessió precari de l'ús del local social a l'Associació de Veïns de l'Escut de Rojals, considerant que l'acord d'aprovació inicial es va publicar al butlletí oficial de la província de Tarragona el 30 d'octubre del 19 i que durant el període d'informació que va acabar el dia 13 de desembre no es van presentar al·legacions, vist el marc normatiu que ve representat per l'article 212 del Decret Legislatiu 2003 de 28 d'abril de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya, els articles 49 i 50 del Decret 336.988 de 17 d'octubre pel que s'aprova el reglament de patrimoni dels ens locals, els articles 145 i següents de la llei 33/2003 de 3 de novembre del patrimoni de les administracions públiques i de l'article 109.2 del Reial Decret 1372/1986 de 13 de juny pel qual s'aprova el reglament dels béns dels ens locals, es proposa l'adopció dels següents acords. Aprovar la cessió precària de l'ús local social de Rojals a l'Associació de Veïns L'Escut de Rojals. Aprovar el conveni per a la cessió precària de l'ús del local social i facultar el senyor alcalde per signar tots els documents públics i privats necessaris per executar aquests acords. El conveni que figurava com a anexa a l'ordre del dia, els pactes principals serien els següents. L'objecte és objecte d'aquest conveni la cessió en ús en precari del locat ubicat al carrer Major 54, que és propietat de l'Ajuntament de Montblanc. La present cessió d'ús de precari es fa a l'entitat Associació de Veïns L'Escut de Rojals, que ocuparà la construcció per desenvolupar-hi les seves activitats relacionades amb la seva activitat. L'entitat no podrà canviar el destí de l'espai cedit en precari ni utilitzar-lo per a usos diferents dels expressats, ni tampoc arrendar, traspassar ni cedir a tercers, ni tan sols temporalment ni a títol de precari tot o part de l'espai cedit. Aquest conveni de col·laboració està exclòs de la llei de contractes del sector públic i valora prioritàriament motivacions de prestació de serveis d'activitats socials. El pacte segon determina les obligacions de l'entitat. Durant la vigència d'aquest conveni, les obligacions de l'entitat són les següents. Utilitzar les instal·lacions exclusivament per a les finalitats socials i fer-ne sempre un bon ús. Es farà càrrec de les despeses de llum, calefacció, aigua i gas i neteja de les instal·lacions generals que puguin generar aquesta cessió d'ús. En cas d'emmagatzematge de material propi, en cap cas aquest podrà ser de caràcter perillós, explosiu o amb risc pel medi ambient o de caràcter prohibit. L'entitat no podrà realitzar obres, canvis estructurals sense prèvia autorització per part de l'Ajuntament. Obligacions de l'Ajuntament. Durant la vigència d'aquest conveni, disposarà de les instal·lacions, si hi ha alguna causa justificada d'interès públic, en quin cas procurarà notificar-ho a l'entitat amb la màxima antelació possible. Tindrà accés a qualsevol part de la instal·lació en qualsevol dia i hora. Es farà càrrec de les despeses de reparació, manteniment de l'equipament que no siguin provocades per l'ús d'aquest, així com de la revisió d'extintors. També es farà càrrec de les despeses d'acabar de condicionar la cuina, l'àrea de bar, les goteres i la il·luminació de la plaça davant del local i deixar tot l'equipament llest per al seu ús. Pacte quart parla de la reversió del bé cedit a favor de l'Ajuntament i en cas de dissolució o inactivitat de l'entitat, els materials i el local cedit revertiran a favor de l'Ajuntament sense que això origini cap dret d'indemnització a favor de l'entitat. També es fa constar que la cessió del local origina una possessió precària per part de l'entitat, revocable en qualsevol moment per motius d'interès públic i sense dret a percebre cap classe d'indemnització. Claus. El pacte 5è parla de les claus d'accés a les instal·lacions. L'Ajuntament lliurarà 4 còpies de les claus necessàries per accedir al local cedit, propietat de l'Ajuntament. L'entitat no podrà fer còpies de les mateixes. El pacte 6è parla de la responsabilitat dels danys. L'entitat i els seus usuaris seran responsables exclusius amb total indemnitat per part de l'Ajuntament dels danys i perjudicis que es puguin derivar de l'utilització del local cedit. A aquest efecte, l'entitat haurà de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil per import suficient, rebut del qual haurà de presentar a l'Ajuntament en un termini de 20 dies a comptar de la signatura del conveni. Vigència, pacte 7è. La durada d'aquest conveni s'estableix per 25 anys prorrogables a comptar des de la data de la seva signatura. Té naturalesa administrativa, de forma que l'Ajuntament es reserva el seu dret d'interpretar-lo, modificar-lo, revisar-lo o resoldre'l. Totes les qüestions que es puguin derivar s'hauran de resoldre administrativament i posteriorment, si s'escau, per via contenciosa administrativa. El pacte 8è i últim parla de l'extinció. El precari s'extingeix per la reclamació del bé feta per l'ens local amb el requeriment previ al precarista amb 2 mesos d'antelació i també per la devolució d'aquest per part del precarista. A més dels supòsits legalment previstos, també s'extingirà per les següents causes. Per greu incompliment de les seves obligacions, es considerarà incompliment greu, entre d'altres, la no destinació de l'espai cedit a les activitats concretes per les quals es fa la cessió. Per resolució unilateral acordada per l'Ajuntament de Montblanc, establint-se una reserva explícita per la resolució, sense dret a indemnització, sempre que es produís per algun d'aquests motius: per raons d'interès públic, per canvi de la qualificació jurídica o destinació del bé, o per adopció de nous criteris de prestació d'interès públic.
Gràcies, secretari. Passaria a donar la paraula al regidor de Santi Porte, de Pedanies.
Bé, bon vespre a totes i a tots. Com a regidor de Pedanies i com a equip de govern, i crec que ens sumarem tot l'Ajuntament, avui és un dia que estem molt contents, perquè des de l'Ajuntament han fet un local que en ben breu signarem el conveni. Però ara, els amics de l'escut de Rojals, sou els que li heu de donar la vida, fer-lo viu, disfrutar-lo. I estem molt contents que després de molt de temps de treballar en aquest projecte, avui puguem passar per aquest ple i us ho puguem entregar ben aviat. Aprofito que hi ha l'alcalde de Pedani, el Salvador, per dir-li que gràcies per la teva col·laboració amb tot el que han fet per aconseguir aquest edifici, i que el vetllis i que ens el cuidis. Vale? Moltes gràcies i disfrutau.
Gràcies. Passaríem la paraula al grup de Partit dels Socialistes de Catalunya.
Bona tarda a tots i a totes. Nosaltres estem d'acord, votarem a favor, considerem que això és un bé pel poble, és una cosa d'interès que podeu disfrutar, que podeu fer moltes coses dintre. I per part del conveni amb l'Ajuntament, crec també protegir els interessos de l'Ajuntament de Montblanc. Per tant, no veiem cap mena per discutir res.
Gràcies. Per part de Junts per Catalunya.
Sí, nosaltres ens sumem també. Montblanc. Nosaltres ens sumem a aquesta felicitació, que els veïns i veïnes de Rojals el puguin gaudir. I creiem que és una inversió important, perquè si no anem errats, s'ha parlat que són uns 300.000 euros que es posen d'inversió a Rojals durant aquests últims anys, i creiem que això està molt bé, perquè això és l'equilibri territorial que ha d'haver entre Montblanc i les pedanies, que és una bona inversió, i que creiem que és bo que 300.000 euros es destinin doncs a aquestes actuacions, ja siguin el casc urbà o pedanies, que són per a equipaments ciutadans, que tenen un ús, millor que no pas invertir aquests diners en altres actuacions, com poden ser compres que moltes vegades es fan per d'immobles per enderrocar, o projectes que no, tampoc acabem de veure un futur massa cert, com el cas de Calmacit. Però en tot cas, nosaltres volem felicitar també que això vagi endavant, i volíem fer una pregunta, perquè dintre del que és el redactat del propi conveni, segurament és una qüestió tècnica que se'ns escapa, perquè en un moment determinat el conveni parla que l'entitat no podrà fer un arrendament a un tercer, però per altra banda parla d'una llicència de bar, per entendre's. Suposo que són dues figures jurídiques diferents entre el que és l'arrendament i la llicència, però teníem el dubte, i per això volíem comentar i fer aquesta pregunta més de caire més tècnic del propi conveni. Gràcies.
Bé, jo crec que el que no pot fer l'associació de veïns és llogar local amb una persona que deixi de ser el local de l'associació de veïns. Ara, que de poder fer que hi hagi una persona que se n'encuidi de la barra del bar, igual que passa a l'Illa o que passa a la Guàrdia, crec que no hi ha cap inconvenient, ni molt menys. És una cosa que més aviat està posada aquí perquè ens diuen les normes des de Secretaria d'Intervenció, però vull dir, creiem que, doncs, igual com s'ha fet amb les altres pedanies, que Bueno, Rojals és l'última de tindre un local social, també falta el Pinatell, però el Pinatell hi ha molt poca gent avui dia, vull dir, no tenim cap inconvenient, no? Jo el que sí voldria dir és que estic content que ho hàgim acabat, perquè són molts anys que hem estat amb en Salvador i amb el Vicenç Besses i amb la gent de l'Associació de Veïns intentant posar en marxa el local social de Rojals. El dissabte passat vam estar reunits, encara falten 4 detalls que ens hi vam comprometre, que és el foc al terra, que és un magatzemet per deixar-hi les caixes, que és la instal·lació de les botelles de butà, coses que són serrells, no hi ha? Després de que hi ha això de la línia elèctrica i dels comptadors, i que espero que ho sapiguem solucionar en 2 o 3 mesos i que ja es pugui fer l'activitat en el local social de Rojals. I sí, tinc que dir que tinc una certa nostàlgia. Tinc una certa nostàlgia. Me'n recordo d'algunes assemblees o reunions que hem fet a l'església de romànica de Rojals. I també a votació d'alcaldes pedanis. No? I aquella cosa medieval, no?, de poder fer aquestes assemblees a l'església, perquè no hi havia cap més lloc per fer-ho, doncs és un dels records que jo tinc de bonics de Rojals. Eh? Ja sé que això aquí s'ha de superar i que l'església té que servir pels seus usos i que de l'administració municipal té que tenir uns altres locals diferenciats, no? Però aquesta reminiscència medieval, no?, de quan això aquí era una cosa normal que en els porxos o en les esglésies romàniques se fessin com igual fèiem a la Universitat de Montblanc en temps medieval, els plens de l'Ajuntament, els plens de l'Universitat en la porxada de Sant Miquel, doncs és una de les coses que jo encara he viscut, que ja suposo que ara ja no serà més perquè esperaran allà si s'han de fer, però que em porten una certa nostàlgia. Sí, sí.
Simplement agrair, perquè era aquest concepte jurídic de que no tenim contradicció, és a dir, que nosaltres mateixos no ens tanquéssim la possibilitat de que el local pogués disposar. Fet l'aclariment, gràcies i felicitar de nou als amics de Rojals.
Hi ha cap més paraula? Podem passar a la votació. Vots a favor d'aquest punt, aprovat per unanimitat dels 13 regidors. Passaríem ja a la Comissió Informativa d'Hisenda i Economia i faríem el 8è punt, que és l'aprovació inicial del pressupost general de l'exercici 2020. Interventora, si pots llegir el dictamen.
L'alcalde de l'Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l'exercici 2020 amb la col·laboració de l'equip de govern. L'interventora i el secretari de l'Ajuntament han emès els informes favorables que figuren a l'expedient. El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial Decret Legislatiu 2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. En la tramitació dels pressupostos s'han seguit els requisits exigits per la legislació vigent i els pressupostos dels organismes i empreses que l'integren els han proposat prèviament pels òrgans competents, conforme als seus estatuts o documents fundacionals. La tramitació i l'aprovació del pressupost s'ha de fer de conformitat a l'article 162 A 171 del Real Decret Legislatiu 2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, articles 2 a 23 del Real Decret 500/90 i els articles 11 i següents de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d'abril d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. I es proposa al ple adoptar, si s'escau, els següents acords. Primer, aprovar inicialment el pressupost general per l'exercici 2020, d'acord amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l'objectiu del deute públic, el qual, resumit en capítols per capítols i per cadascun dels corresponents organismes i empreses que l'integren, és el següent i que consta desglòs per aplicacions pressupostàries annex a aquest acord. Pressupost de l'Ajuntament de Montblanc. Pressupost d'ingressos. Capítol 1, 4.093.000 euros. Capítol 2, 325.231 euros amb 45 cèntims. Capítol 3, 2.638.230 euros amb 34 cèntims. Capítol 4, 2.003.978 euros amb 74 cèntims. Capítol 5, 43.765 euros. Capítol 6, 0. Capítol 7, 472.001 euro amb 90 cèntims. Capítol 8, 10.000 euros. Capítol 9, 0. Total pressupost d'ingressos, 9.586.207 euros amb 43 cèntims. Pressupost de despeses, capítol 1, 4.143.667 euros amb 64 cèntims. Capítol 2, 2.894.050 euros amb 81 cèntims. Capítol 3, 14.000 euros. Capítol 4, 1.218.148 euros amb 66 cèntims. Capítol 5, 40.000 euros. Capítol 6, 916.340 euros amb 32 cèntims. Capítol 7, 30.000 euros. Capítol 8, 10.000 euros. Capítol 9, 320.000 euros. Total pressupost de despeses, 9.586.207 euros amb 43 cèntims. Aigües de Montblanc, SL, pressupost d'ingressos. Capítol 1, 0, capítol 2, 0, capítol 3, 1.400.700 euros. Capítol 4, 0, capítol 5, 0, capítol 6, 0, capítol 7, 0, capítol 8, 0, capítol 9, 191.000 euros. Total pressupost d'ingressos, 1.591.700 euros. I pressupost de despeses, al capítol 1, 367.000 euros. Al capítol 2, 800.500 euros. Capítol 3, 5.500 euros. Capítol 4, 0. Capítol 5, 0. Capítol 6, 350.000 euros. Capítol 7, 0. Capítol 8, 0, capítol 9, 68.700 euros. Total pressupost de despeses, 1.591.700 euros. Consorci Comarcal del Museu de Conca de Barberà, el pressupost d'ingressos, hi ha el capítol 3, 5.500 euros, i el capítol 4, 93.100 euros. La resta de capítols, a 0, total 98.600 euros. I el pressupost de despeses, capítol 1, 87.600 euros. Capítol 2, 10.700 euros. Capítol 3, 300 euros. Resta de capítols a 0. Total, pressupost de despeses, 98.600 euros. Amb el que fa un pressupost consolidat de l'Ajuntament de Montblanc i les seves entitats dependents de 11.226.907 euros amb 43 a pressupost d'ingressos i el mateix import pel pressupost de despeses. Segon, aprovar inicialment les bases d'execució del pressupost general del 2020 que consten com a annex a aquest acord i que seran d'aplicació a l'Ajuntament i als seus ens dependents. Tercer, aprovar el límit del sostre de la despesa no financera per l'Ajuntament per l'exercici 2020 per un import de 10.485.598 euros amb 15 cèntims, d'acord amb el detall que consta a l'expedient. I en termes consolidats, per un import de 10.936.368 euros amb 0,6 cèntims. Quart, exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l'anunci al Butlletí Oficial de la província i a l'e-taula electrònic de la corporació durant el termini de 15 dies hàbils, durant els quals els interessats poden presentar-hi reclamacions. Cinquè, l'aprovació inicial del pressupost es considerarà definitiva si no es produeixen reclamacions en contra durant el termini d'exposició pública. Entrarà en vigor en l'exercici al qual es refereix quan s'hagi complert el que disposa l'article 112.3 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i l'article 169 del Real Decret legislatiu 2004 de 5 de març pel qual s'aprova el decret reforç de la llei reguladora d'hisendes locals.
Gràcies. Té la paraula el regidor d'Hisenda.
Bé, bon vespre a totes i tots. No em ficaré a fer un balanç explicatiu del pressupost, sinó que vull anar a la part més política i al per què hem fet aquests números i per què es presentem d'aquesta forma. Primer de tot, destacar que ha sigut un pressupost complicat d'elaborar, el govern nou, ha sigut complicat elaborar aquest pressupost i ha sigut objecte de molta discussió dins del govern per aconseguir tenir uns números que siguin bons per Montblanc i que ens permetin fer coses de cara a aquest 2020. A nivell global, el pressupost total de l'Ajuntament, parlo de l'Ajuntament, si van del consistori, no del consolidat, està a 9.586.000 euros, que representen una reducció de l'1,5% comparat amb el pressupost de l'any anterior, sempre comparant amb el pressupost inicial. Doncs l'any passat sí que el pressupost es va modificar molt a partir de remanents de tesoreria, aquest any, sempre comparant amb l'inicial, l'hem reduït un 1,5%. Això per què? Doncs perquè hem ajustat certes partides d'ingrés al que creiem que es recaptarà. A nivell d'ingressos, hem de recordar que no vam pujar cap partida d'impostos directes, per tant, les recaptacions d'impostos no pujaran, sí que pujarà, creiem, poc o molt, la recaptació de l'IBI degut a l'actualització dels valors cadastrals, però també hem fet una pujada moderada del que recaptem amb IBI perquè no hem d'oblidar que vam aprovar en aquest plenari una modificació de l'IBI dels edificis afectats per la riuada que també s'ha contemplat amb aquests pressupostos. A nivell de taxes sí que augmenta la recaptació prevista, ja que vam actualitzar aquestes taxes d'un 5% i també vam augmentar la taxa d'escombraries que també s'ha reflectat amb aquest pressupost. A nivell també d'ingressos, el capítol a part d'aportacions de subvenció hem sigut relativament conservadors, doncs hem inclòs les subvencions que tenim fermament que estan concedides, tipus l'1,5% cultural, el PEC, i també incloem una part del PAM, el PAM encara no està resolt ni està, anem fent la sol·licitud, sortirà a l'abril per fer sol·licitud, avui precisament la Diputació ens ha explicat com anirà, n'hem inclòs una part, però segurament serà més gran. I també preveiem una partida de professionals urbanístics, doncs considerem que aquest any 2020 podem resoldre l'ampliació de l'IFACLI que tenim pendent de fa anys. Considerem que aquest any 2020 serà l'any que podem resoldre aquesta ampliació d'aquella zona industrial i poder doncs, cobrar aquests aprofitaments urbanístics. Passant cap al capítol de despeses, podem constatar que el capítol 1 ha crescut de forma considerable. Primer de tot, hem de destacar que el capítol 1, que seria personal, suposa el 43% del total de despesa municipal, que és un percentatge realment molt elevat, que mostra aquesta voluntat de l'Ajuntament de realitzar les actuacions amb recursos propis en lloc d'externalitzar serveis com fan molts altres ajuntaments. També tenim un capítol 1 molt elevat. I més, aquest any el capítol 1 hem inclòs l'actualització del 2% de salaris que ens arriben del govern central i també hem inclòs algunes millores en col·lectius de l'Ajuntament com la policia local o la llar d'infants que s'han pactat amb els sindicats i que aquest any també s'han inclòs en aquest pressupost. També el capítol 1 augmenta de despeses perquè hem inclòs els plans d'ocupació vinculats al projecte de treball als barris que suposa uns 70.000 euros més del que estava previst l'any passat i que s'inclouen també aquest capítol 1. En total, el capítol 1 fa que sigui molt voluminós en el global del pressupost. Si passem al capítol 2, que també és elevat, realment és un blanc de despesa corrent, fruit de que tenim molts edificis municipals i et genera una despesa molt elevada, que puja en total 2.894.000 euros, però dintre d'aquest capítol 2 també hem inclòs partides derivades de polítiques que volem executar aquest any 2020. Com per exemple hi ha partides per la redacció d'un nou pla de mobilitat, que ja estan treballant, hi ha una partida també per l'elaboració d'una relació de treball valorada de l'Ajuntament, que és una reclamació sindical que fa molts anys que feien i aquest any farem. Contemplem millores amb edificis municipals, com és la llar d'infants, o el claustre de Sant Francesc, el col·legi o la biblioteca, i també, per exemple, també una dotació per mantenir el cinema obert, que fins ara no es preveia, i sí que preveiem una dotació específica per aconseguir mantenir el cinema obert. També hi ha un increment molt considerable a la partida d'honoraris tècnics, que ve derivat de les tasques inicials de la redacció del projecte de la piscina coberta, que s'ha d'adaptar, el projecte s'ha fet un projecte nou adaptat als requisits actuals i també considerem que aquí s'hi ha de dotar més diners. També hi ha augments en certes partides de parcs i jardins, del cementiri, d'assistència social, que creiem que mereixen una atenció i hem dotat de més recursos per aquest 2020. Si anem a capítol 4, que són transferències corrents, és molt similar a l'anterior, si augmenta la part del cost de la recollida brossa, que és el que ens repercuteix al Consell Comarcal a nosaltres, i puja fins a 1.218.000 euros. Amb aquest capítol ja es manté l'aportació que fa l'Ajuntament de Montblanc, el ric teixit social que té Montblanc, i l'aposta que fem en aquest sentit es manté vigent i completament vàlida. Si passem a... Perdó. Si passem a capítol 6, ens trobem el que és la part d'inversions. La part d'inversions està vinculada a la majoria a subvencions que tenim compromeses i resoltes, per tant és el que hem inclòs en aquest pressupost. Tenim el portal de Sant Francesc, que s'endú la gran part del capítol, que són 375.000 euros, dels quals 250 els posa l'1,5% cultural. Tenim la instal·lació d'una caldera de biomassa de l'Arxiu Comarcal, que també ve subvencionada per 45.000 euros. Una part més de les obres del sindicat de vinyaters, subvencionada via PEC, que és via fons europeus, per un valor de 120.000 euros, millores en camins per 32.000 euros, millores en informàtica per 21.000 euros i una partida que també ens limita molt aquesta part d'inversions, que són a immobles que ja es van adquirir en un passat i que queden compromisos pendents per 314.000 euros, que bàsicament són zones del Pont Vell, d'edificis que van a terra per fer més ample la llera del riu i també a la compra de Cal Massip. Aquí al nivell d'inversions hem de destacar diversos punts. Hem de destacar primer que no hi ha res de la riuada. La riuada s'incorporarà en un futur quan entrin els ingressos que ens han promès les administracions. Realment, si estem parlant d'un pressupost aproximat d'obres d'uns 4 milions d'euros, evidentment és impossible pressupostar-los a inicial perquè no compliríem cap renca, i com que no tenim cap aportació prevista ferma de cap administració, no ens permet proposar de forma inicial. En el moment que arribin els imports dels ajuts, els incorporem en aquest pressupost i també incorporem la despesa corresponent a aquestes rehabilitacions. Un segon punt també, l'Arsal ens limita a l'hora d'elaborar aquest pressupost d'inversions, l'equip de govern tenia voluntat de fer més inversions, per això, i l'Arsal ens ho prohibeix. La manera de poder fer això és en una futura modificació de pressupost, ja que la voluntat de l'Ajuntament era incloure algunes inversions via deute, financiades en alguns anys, com pot ser la compra de finques arrasades per arribar al Pont Vell, algunes millores en edificis municipals, un pla ambiciós en parcs i jardins o la renovació del parquet del pavelló municipal, que preveiem entrar en una futura modificació via deute. També hem de destacar en aquest pressupost, i preveiem endeutar-nos una part, però també aquest pressupost preveu una reducció del deute de 320.000 euros. Per tant, més o menys el deute final de l'any 2020 serà, si tot va com està previst, igual que el que tenim actualment, que és un milió i poc si no em falla la memòria. Destacar també que mantenim les subvencions d'habitatge entre casc antic, que és una proposta que es va fer l'any passat, que funciona bé, està a punt de resoldre's, i que repetirem aquest 2020. I també vull destacar un altre tema, justament avui ens ha sortit, aquest pressupost s'anirà modificant. Tenim el de la riuada que està previst que es modifiqui. Avui mateix, per exemple, ens ha arribat una resolució de subvenció per valor de 70.000 euros que ens otorguen per construir un espai de recàrrega de vehicles elèctrics, un segon espai de recàrrega de vehicles elèctrics. Això no ho hem sabut fins avui que ens ho han concedit. Evidentment, amb una propera modificació de pressupost, entrarà aquesta subvenció i entrarà també la despesa corresponent, perquè no estava previst. Avui ens ha notificat la resolució, per tant això s'ha d'incloure en aquest pressupost, doncs no està previst. També anant als ens consorciats, només destacar, crec que és una cosa que s'ha de remarcar, que Aigües comença a fer ja, preveu una inversió a la carretera de Lleida, que és una de les zones urbanístiques que s'ha d'actuar aquests anys pròxims, i Aigües de Montblanc ja preveu una primera fase de tema de clavegram i d'aigua. Per tant, comencem a treballar també en un altre gran projecte urbanístic, que és dels pocs que queden en aquesta vila, i que s'ha de resoldre. En aquest cas no ho fa el pressupost municipal, sí que ho fa el pressupost de l'empresa municipal d'Aigües. I aquest vindria a ser el resum dels números que presentem avui. Realment són uns números complexos d'elaborar, jo em sento satisfet del treball que s'ha fet un treball de reflexió gran de com enfocar aquests números, i esperem que ens permetin fer coses per aquesta vila, que al final és pel motiu que estem aquí.
Gràcies, Cesc. Passaria la paraula sobre aquest punt en els diversos grups. Per part del Partit Socialista, Juanma.
Bé, nosaltres segurament que ha sigut fet aquest pressupost seria d'una altra manera, no? Entenent que n'hi ha coses que es podien millorar, posar contents el fet d'escoltar que n'hi ha una partida per l'estudi tècnic de la piscina coberta. Per altre costat, veient que n'hi ha una manca de pressupost per fomentar d'alguna manera, sobretot, una cosa que tenim bastant dintre, el lloguer social, i més que social, per a la joventut. Facilitar una mica el que tinguin una vivenda i es puguin emancipar i tirar endavant la seva vida. No? Això sí que notem que n'hi ha una manca, no n'hi ha res. Espero que amb el temps puguem aconseguir alguna cosa. Una altra cosa que també trobem a faltar bastant és que no n'hi ha ninguna partida ni ninguna intenció per fer... aquí a Montblanc tenim un problema. Jo no sé si és que... perquè jo tinc els nens amb aquesta edat, no? Però parlant amb la gent gran diuen és que abans no teníem això. N'hi ha una manca també, una partida per fomentar d'alguna manera un espai per la gent jove, no? Pels de 12, 13, 14 anys. Tot això ho trobem a faltar, no? Jo crec que nosaltres haguéssim posat unes partides per a aquest tema. Els altres són discutibles, crec que tampoc la situació ara és per ficar-se molt. Tenim molts problemes pel davant, tema dels aiguats, les subvencions i tot això, tampoc és per xinxar molt, no? Però bueno, crec que falten unes partides bàsiques per a nosaltres, que són aquestes, tema vivenda, vivenda social, lloguer, una subvenció de lloguer per a la joventut i una mica d'intenció en fomentar un espai perquè la joventut que es veus el diumenge i que se'n van allà al casal perquè no tenen res més, es fiquen 40 amb un futbolín, crec que això ho tenim que treballar, en sèrio. És una problemàtica que tenim i tenim que treballar-la i tots a la vegada.
Gràcies. Jo respecte a la primera qüestió que has apuntat, que és que tindríem que fer i tindríem que incidir sobre la vivenda social i especialment a la vivenda de lloguer, voldria reflectir de que hi ha 125.000 euros que vam desplaçar l'any passat per la compra d'aquella pastilla entre el camp de futbol, la zona poliesportiva i la residència, i que vam aprovar en el ple anterior aquella modificació puntual del pla general lligat a l'aparellada per una qüestió de zones verdes que... ja hem començat l'aprovació inicial, hem començat l'exposició pública i que va destinada a fer un bloc que en la planta baixa és un compromís que tenim, crec, compartit per tots amb el Tilmer i que els primer, segon, tercer de planta està destinada a fer-hi vivenda de protecció oficial, perquè així ens marca, i destinar-la sobretot a lloguer social. I que aquest és un projecte que tindrem que treballar i que estem disposats a compartir-ho entre tots, perquè crec que és la voluntat de tots, i que tant de bo aprovem aviat la modificació definitiva d'aquest pla urbanístic. I ja tenim diverses empreses interessades en poder promocionar aquestes vivendes socials i esperem que sigui aviat i que aquest desig que tu has expressat el compartim i esperem que tots fem pinya perquè sigui una realitat quan abans millor. Sí, sí. Francesc, digues.
Bé, bon vespre, que abans intervingut molt directament amb el tema de les operadores. Juanma, per acabar de complementar una miqueta el que et deia l'alcalde, dir-te que bé, el nostre grup ja mantenint jo la presidència del Consell Comarcal, a la legislatura passada vam aflorar aquesta qüestió en un pla estratègic comarcal, que no és un fet que incideix directament aquí a Montblanc, sinó que afecta bàsicament a tota la comarca, i encara que no vegi reflectit el pressupost, que és cert que el pressupost no reflecteix cap d'aquestes partides, sí que estem presentant les bases, les que t'explicava l'alcalde, d'aquests sòls a la zona esportiva, a tocar de la zona esportiva per poder preparar espais per a vivenda social, i també dir-te que també hem aconseguit una subvenció, un ajut, crec que és agent de desenvolupament local, crec que és aquest format, ens ve una figura d'un aparellador que treballarà sobre aquesta qüestió, bàsicament tota la seva jornada laboral per treballar tots els temes relacionats amb l'habitatge a la zona del centre històric i a les rodalies, per veure com podem anar construint aquest projecte de foment d'habitatge i de reparació d'habitatge, que és un dèficit efectivament important aquí dintre en el si de l'Ajuntament de Montblanc. Dic que també, lligat amb aquest, hi ha un sociòleg, perdoneu que utilitzo el masculí, sociòleg/sociòloga, que també treballarà sobre aquests aspectes i també aspectes relacionats amb el comerç. Per tant, estem posant les bases perquè això sigui solventat, i fixeu-vos també que hem elaborat un pressupost, hi ha un canvi de paradigma en els pressupostos que havíem elaborat darrerament, corroborarà segurament el regidor d'Hisenda, que fins ara doncs els pressupostos tenien unes certes partides com a més inflades, i després durant dues o tres modificacions a l'any anàvem rascant totes aquestes partides i anàvem reubicant una mica tot el pla, no? Jo crec que aquest pressupost que està elaborat és molt més realista, és més ajustat, és més realista, i crec que és bo també que en el si d'aquesta casa ens anem acostumant a fer modificacions de pressupost, perquè és que no passa res. No passa res, absolutament res, per fer modificacions de pressupost. I és millor anar corregint aquest pressupost i adaptar-lo una miqueta a la realitat, suposo que també ens ho agrairan els serveis financers de la casa, que fer aquestes previsions a l'alça i després haver de retocar algunes partides que no s'entenen, no? Mira, ho traiem d'aquí, ho posem allà, mirem de corregir-ho d'aquesta manera o mirem de corregir-ho d'aquesta altra, no? Jo crec que ens hem d'anar acostumant amb una miqueta amb aquest estil d'elaborar el pressupost, crec que és més realista i crec que d'aquesta manera també podem anar encabint en la mesura que anem fent majors ingressos i en la mesura en què anem fent algunes d'aquests ajuts, doncs anar-los incorporant. Si no hi són, això que aquest exemple que donava abans el Cesc de l'estació aquesta d'aquesta nova electrolinera que ubicarem aquí properament a Montblanc, doncs si fins ara no hi era, doncs tampoc no té massa sentit posar-la, no? Per tant, sí que estem treballant amb aquesta línia, treballant amb aquest ajut. Ens ho diu clarament el resultat de l'enquesta que vam elaborar, també ens focalitza que el tema de l'habitatge és una preocupació molt important per a les montblanquines i pels montblanquins, i crec que properament s'aniran veient accions d'aquest tipus. Vàrem elaborar també la legislatura passada en el si del Consell Comarcal, jo era president en aquell moment, un estudi en la Universitat Rovira i Virgili sobre habitatge. Tenim també la consellera d'habitatge aquí comarcal entre nosaltres, que m'ho pot també corroborar, que aquest estudi també senta una sèrie de bases que anirem desenvolupant en el futur per solventar aquest aspecte concret d'habitatge social i no social.
Bé, sí, ja sabia jo que tenim previst i tal, no? Però bàsicament jo me'l referia a una cosa més directa, no? Jo sí que una partida de subvenció de lloguer a la joventut, que és el social, es diu lloguer social, però sempre anem buscant la gent que habitualment té aquesta necessitat ja, no? Llavors, així que amb aquest tema jo sí que veia una manca d'una partida, ni que sigui petita per començar, no? Per començar. L'altre sí que ho tenim clar, que està previst i que es farà i que ho farem i que ho tirarem endavant entre tots, però ara així, no? Algo per sortir una mica del... Perquè aquesta gent que està en aquesta situació ara, aquesta joventut, no passa dos anys i ja se li passi el carro, no? Llavors, això és el que... Per la demés, bueno, el tema que queda és allò de la joventut, no? Si tenim intenció, si n'hi haurà un compromís d'aquí a la següent modificació amb aquest tema d'una partida per això i una partida pues, per treballar una mica per la joventut de carrer, no? Els crios de l'edat aquesta que encara no van sols i ja no volen estar a casa. No? Si per la seva part n'hi ha un compromís que la següent negociació que tinguem de pressupost n'hi haurà alguna cosa així, però la nostra part segurament que votarem favorable amb aquests pressupostos.
De fet, Juanma, era senzill posar una partida buida, sense esperit, no? Posar, no sé, una quantitat X, mils d'euros per aquest propòsit, que coincideixo plenament amb el que estàs dient, no? Era relativament senzill, però hem preferit no fer-ho perquè per aquests motius que t'estic explicant. Si ens venen dos tècnics que faran un estudi de camp i realment elaborant això, després també tindrem moltes més possibilitats de poder-ho cosir amb altres ajuts o amb altres propostes que puguin anar sumant dintre d'aquest camp. No? Era posar una partida freda, buida, amb una certa intencionalitat política, sí, t'ho reconec, però que tampoc no ho hem volgut fer d'aquesta manera, sinó perquè volíem donar un pas més endavant en el treball de tot aquest aspecte que creiem que és molt important i que realment veureu que hi ha una aposta molt ferma de l'equip de govern en aquest sentit.
Mira, jo entenc així, no? I espero que sí sigui. No, jo el que t'estava dient ara no era una partida buida, no era una partida que si tu la podies posar... I n'hi ha 20 joves a Montblanc en situació de buscar un lloguer i d'emancipar-se de la seva família i li pots ajudar, és una realitat, això no és una cosa fictícia, no? A veure, són diferents maneres de fer un pressupost, no? Jo no és que digui que estigui malament, sinó que jo a lo millor hagués posat afegir alguna coseta d'aquestes, no? I bueno, no, jo no considero, jo quan vinc aquí no vinc amb acte electoralista.
Vinc
perquè si jo demà surto pel carrer i una persona de 22 anys me diu, escolta, Manu, vine cap aquí. Gràcies a tu tinc un lloguer perquè me donen 150 euros i el lloguer me costa 400. Jo amb això ja estic satisfet. Entens? Amb una persona que em digui una cosa així ja estic bé. Ja crec que he fet la feina que tenia que fer. No és qüestió electoralista,
no,
simplement per aquest motiu. Que no se fa ara, m'agradaria un compromís de fer-lo més endavant. No?
Fixa't que sí que hi ha una partida, que crec que recordar que són 20.000 euros, que ja existia en la partida de l'exercici passat, que és per habitatge de lloguer. Hi ha hagut una partida que crec que en el 2019 hi ha hagut finalment 5 beneficiaris, però si sabessis el que hem hagut de treballar per poder reunir 5 beneficiaris d'aquestes partides, ha sigut bastant important, ha sigut bastant interessant. Llavors, et vinc a dir que tu llences una partida amb un objectiu concret que potser no hi ha usuaris per aquest objectiu concret, no? Donada aquesta experiència, també hem cregut que era important treballar-ho una miqueta més i donar-li més sentit amb aquests ajuts que pretenem posar en marxa. No? I això, efectivament, doncs segurament a la primera modificació de pressupost en parlarem.
Val, jo reitero el compromís en el que tu apuntaves i que ha dit el Francesc. També dic que aquí a la Conca el Consell Comarcal és el que porta els temes d'habitatge i que nosaltres hi col·laborem absolutament, eh? I que bé, nosaltres no tenim 20.000 habitants, l'assistència social, que és allà on van a petar aquests temes, està transferida al Consell Comarcal, però més enllà del que faci el Consell Comarcal, també hi haurà una implicació de l'Ajuntament de Montblanc en el sentit que tu apuntaves. Per part de Junts per Montblanc.
Gràcies. Bé, nosaltres hem revisat de forma exhaustiva la proposta i l'hem comparat amb el pressupost de 2019 i hem fet consultes al regidor d'Hisenda i a l'interventora, els volem agrair la seva col·laboració i predisposició. I en tot, aquest pressupost d'entrada no el veiem realista perquè ja sabem que hi haurà unes modificacions de pressupost. Per tant, ho veiem com una cosa molt inicial que segurament canviarà molt. Algunes coses les podem entendre per les circumstàncies de la riuada, però altres també veiem una certa manca de planificació. Si agafem com a mostra el compte general de 2018, Inicialment el pressupost era xifrat en 9,5 milions i finalment es tanca amb més d'11. Per tant, la situació del pressupost tampoc serà ben donar una excepcionalitat. Però bé, en qualsevol cas, aquest pressupost nosaltres veiem que tampoc acaba de definir unes línies de treball clares, una novetat, sinó que la part d'inversió són coses que és de mínims, que ja entenem també la necessitat de fer-ho així i corregir en posteriors modificacions del rumb. Però veiem, per exemple, que amb el PAM de la Diputació, que és un ajut important, hi ha una partida de 65.000 euros corresponent a despesa corrent, i aquest fet ja ens dona una mica cap a on anirà, perquè aquests 65.000 euros que ara s'inclouen dintre del pressupost ho seran 65 per enguany i 65 cada any d'aquest mandat, perquè les bases del PAM, si no vaig equivocat, així ho marquen. Per tant, sabem que del paquet de subvenció del PAM, 260.000 euros aproximadament aniran a despesa corrent. Aquests 65.000 euros que deia que s'han pressupostat per enguany, voldríem fer una primera pregunta, si aquest import a què correspon i quin ha sigut el criteri per destinar aquests 65.000 anuals que, com deia, marcaran el futur del mandat, i per què aquesta xifra i no una altra. Sí, jo crec que potser serà més professors perquè tenim molta teca, més val que anem per parts.
I tant. Primer de tot, em sorprèn que diguis que la part d'inversions és de mínims quan estem parlant de 900.000 euros. Realment, la capacitat inversora de l'Ajuntament de Montblanc ve ser aquesta, més o menys. No ens podem plantejar cada any 3 milions d'euros d'inversions perquè no seria factible. Una potència inversora de 900.000 euros anual seria una cosa més o menys correcta i que més podríem ampliar després. El PAM hi fica 105.000 euros. Quan se va elaborar el pressupost, el PAM va primer publicar les bases inicials, però tampoc tenim detalls de com s'ha desenvolupat. I justament avui, el PAM, hi ha una anterior diputació avui, a la presentació que ha fet la presidenta de com anirà el PAM, i veient la planificació que està com s'ha previst, ja t'asseguro jo que aquesta planificació de 105.000 euros de despesa unitària de PAM canviarà. Perquè, tal com s'ha plantejat les bases, que el PAM s'ha passat a unes bases de 4 anys, així que seguríssim que aquesta planificació canviarà. També dintre el PAM hi ha alguna línia que es permet, que només se podrà demanar aquest any en cas de remanents de tresoreria negatius, que és possible que anem, i on potser s'aplicarà que és això, però als 4 anys, 105.000 euros després d'unir al PAM, puc assegurar-te que no hi seran. Per tant, és d'aquells àmbits que, dintre del desconeixement, amb el temps se modificarà seguríssim, perquè el PAM se publicarà a l'abril, te'l concediran al novembre, anirem modificant-lo a mesura que anem definint aquest això. També aquest canvi de paradigma del PAM ens suposa també com a Ajuntament haver de canviar la forma de treballar. El PAM fins ara havia sigut anual, és el convocatori anual, s'obria, demanaves, tancaven, te resolien i feies. I ja està, i s'acaba aquí el PAM, Diputació, ha canviat la seva forma de treballar, demana una planificació 4 anys, s'ha entregat el mes d'abril, encara no s'ha fet, perquè això vam entrar fa recent poques setmanes, i s'haurà de treballar aquesta planificació dels pròxims 4 anys. Per tant, que el pressupost inicial posi aquesta partida no implica ni que això no vagi després de corrent, alguna part segurament ni saltarà cap a inversió, pot ser també alguna part salta si hi ha remanents negatius, i per últim t'asseguro que canviarà en aquest sentit per quan tinguem fet aquesta planificació 4 anys haurem de modificar el pressupost actual per passar la que demanem al PAM per aquest 2020, que encara no està demanat.
Bé, en aquest sentit, a banda de la despesa corrent, el PAM preveu també unes inversions, pot demanar presentar un projecte per inversions. Aproximadament per aquest mandat, segurament la xifra anirà sobre els 400.000 euros, per tant és una xifra important, i no, esperem que amb aquestes modificacions que comentava estigui més definit, perquè és una xifra important de mandat, i per tant val la pena tenir un projecte clar a l'hora de disposar d'aquests fons. Per deixar el capítol del PAM, voldríem centrar-nos en els documents de l'annex del pressupost, que hi figuren els crèdits de llarg termini, i per altra banda també existeixen els crèdits a curt termini, i que es detallen amb un préstec d'una pòlissa de crèdit, si no anem errats, de 600.000 euros, que es va concertar a l'abril del 2019, i un altre de 500.000 euros concertat fa poc. Per tant, valorant la suma de préstecs a llarg termini i a curt termini, estem parlant del voltant d'uns 2.202.000 euros en situació de crèdit, si no anem errats. Per tant, entenem que això és unes quantitats importants, i aquest fet de que hi hagi pòlisses de crèdit entenem que és per una manca de tresoreria que s'arrossega des de l'abril de l'any passat. L'any passat es van fer moltes actuacions abans del 26 de maig, segurament perquè aquelles coses dels anys electorals ja són una mica la manera de funcionar, però en resum estem veient que s'ha gastat molt i no s'ha ingressat suficient. Per tant, ens hem trobat una tresoreria detencionada i ha fet falta aquests ponts a través d'aquest finançament. I per tant, és important de cara a aquest exercici tenir-ho en compte, mirar de que la despesa sigui ajustada, mirar què podem estalviar, perquè de fet dels ingressos de diversos impostos i taxes que hi va haver el 2019, finalment al voltant d'un 10% no s'acaba recaptant. Per tant, això també ja està bé que hi hagi un principi de prudència a l'hora de comptabilitzar aquests ingressos, però d'alguna manera veiem que bé, aquest pressupost ja va rebaixar aquesta previsió d'ingressos en 1,46% menor. Per tant, ens ratifica que aquesta visió de ser curosos a l'hora de treballar les despeses, és a dir, de no agafar més despesa per evitar desviacions. A banda d'aquesta reflexió, volíem fer una sèrie de preguntes. De qüestió, potser molt de concepte, també. Hi ha una partida d'inversió que s'anomena inversió informàtica PECSI. No sé si això és que ha meritat el nom del programa PECSI de la Diputació o és un projecte diferent, perquè en principi la partida d'aquesta inversió és fons propis. Per tant, no sé si el nom és un programa que desconeixem o és que el nom és perquè era el programa de la Diputació i a nivell d'Ajuntament s'ha agafat aquest mateix nom.
A nivell de programa, el nom de la Diputació va vinculada a la subvenció, que és la part de la subvenció vinculada a fons propis. És a dir, aquesta subvenció estava al pressupost del 19, una part no es va executar, tot i que la subvenció sí que es va concedir, per tant l'executarem aquest any, i per temes de com funciona l'elaboració del pressupost, consta que surt de fons propis, però també s'ha vinculat a la subvenció del PECSI de la Diputació. I bàsicament et permet fer compra de l'Quim Blanc, que es va presentar el seu dia fa anys que s'arrossega. És renovació d'equip informàtic, tema de llicències informàtiques i per la casa i pels seus ens consorciats.
Molt bé, gràcies. A la partida de mobilitat es contempla la redacció d'un nou pla de mobilitat. Són 14.500 euros, si no tinc mal anotat, i no sabem si ben bé, com que parla d'un nou pla, si es planteja com una continuïtat de l'anterior o és un projecte totalment diferent, i si aquest pla contemplaria d'alguna manera els camins segurs que n'hem parlat en moltes ocasions aquí al ple, o aquests camins segurs potser els incorporarem en una modificació posterior.
Aquí estem parlant de la redacció del pla, és a dir, sempre volem fer un text nou que inclogui tot el tema de camins segurs, també inclou de canvi de sentit en certs àmbits que veiem que s'ha de treballar, i aquí en aquesta partida, que és que realment pujarà alguna més que això, perquè al final sempre costa 17 o 18.000 euros, si no em fa la memòria, és la redacció del pla com a tal, no la seva execució, i creiem que cal fer un text nou, això ho vam considerar convenient i això ho hem previst.
Molt bé, gràcies. Una altra qüestió. A la partida de neteja diària es preveuen uns fons per fer reparacions a la màquina d'escombrar, són d'uns 12.000 euros. Casualment, al punt 11 tractarem un reparament d'intervenció i hem estat estudiant una mica el detall de les factures i n'hi ha unes quantes precisament de reparació de màquina escombradora, per tant, ja es preveu que hi haurà noves averies, diguem-ho així. I veiem que durant aquest mes de novembre-desembre del 2019 hi ha 5 o 6 reparacions, algunes de poca quantia, com 173, 60 euros, 78, 260, però d'altres de 2.200 o bé de 871 i un altre de 689, no sé si potser valdria la pena fer un plantejament d'agafar, si és possible, o com a mínim aquesta seria una mica la nostra proposta, de que aquestes màquines s'optés per un renting, per no haver de dependre tant d'aquestes reparacions que acaben sent quantioses. No sé si ho havíeu plantejat o és una proposta que...
L'import que surt d'aquí ve de debat de la brigada, que és de les propostes, la brigada fa propostes de quan creuen que poden gastar en reparacions. És veritat que les màquines aquí a Montblanc estan molt velles, les màquines. La compra de les màquines d'avui ja no es tornarà a fer, perquè la màquina més mínima te puja fàcilment 150.000 euros la versió més petita d'una màquina d'escombrar, per tant és un model que la compres asseguro jo que no plantejarem, i sé que amb els tècnics d'això s'ha mirat ja iniciar temes de renting. Al final s'opta un canvi de model, és canviar la tipologia de la partida dintre la mateixa bossa, per tant no hi ha problema.
Molt bé. Seguint amb detalls d'altres punts que hem vist al pressupost, hem vist que hi ha una partida d'altres treballs del cementiri, una partida de 14.500, segons ens vas comentar, és el contracte de Tilmar de neteja i obertura, fet que també em sembla molt bé que es col·labori amb aquesta entitat perquè pugui aportar també un valor afegit a la vida social del municipi, per entendre'ns, però a banda dels 12.000 euros que hi ha d'una altra partida, que són els 12.000 euros de manteniment habituals, creiem que caldria destinar-hi més fons a l'apartat d'inversions al cementiri, perquè estigui en més bon estat, perquè hi ha unes millores que estan molt demandades i són molt necessàries, i entenem, com dèiem, que ara aquest pressupost és de partida per engegar, per poder tenir uns números per anar fent, però no sé si teniu previst, i volia aprofitar aquest moment per preguntar-ho, si hi haurà un suplement de crèdit, i si és així, quines actuacions i quin import més o menys creieu que s'hi podria destinar.
En el cas del cementiri, sí que està contemplat aquí els treballs amb empreses són a Prodisca, no estic només a Prodisca, sí. La que hem contractat amb aquest, per fer aquest manteniment intern. També des de la brigada i des de la regidoria del Santi es preveu realitzar la part de la millora exterior, hi ha molts llocs que està degradat l'exterior i els finals dels nínxols, però això es preveu fer-ho amb personal propi, no tant llogant empreses, sinó que amb personal propi anirem anant executant, com la brigada avui en dia, amb una brigada potent, doncs hi ha aquest tipus de treballs que suposen una molèstia per ciutadà, perquè no és allà un carrer, sinó que és anar fent en espais que no són problemàtics del trànsit i això, podem permetre'ns fer un fons propis i no puc dir l'import exacte perquè està reflexat en el capítol de personal, però sí que està previst al llarg d'aquest 2020 anar fent el perímetre exterior del cementiri, perquè en molts llocs està molt degradat i sí que ficarem i esperem també que gràcies al contracte de Prodisca a la part interna també es vegi, a part sí que la part de més de camins sí que s'ha de fer un pensament, però considerem primer actuar la part externa, aquesta part que dona el nínxol, i també com el contacte de manteniment a l'estat d'interior millorarà, perquè si hi ha més seguiment, més persones dintre vigilant i fent aquest micromanteniment, creiem que n'hi ha bé. Acte seguit, algun altre any, segurament s'ha de fer tota la part dels encaminats del cementiri, que també s'han de fer. No crec que sigui, aquest any no serà, segurament serà amb dintre aquestes dures que esperem, s'ha previst, dins de la planificació que tenim de treballs amb edificis municipals, incloure el que és els terres de tota la part del cementiri.
Molt bé. Bé, a vies públiques, el 2019, com dèiem, hem fet una mica la comparativa, vam començar el 2019 amb un pressupost inicial de 185.000 euros, es va tancar amb un augment que va ascendir a 202.000, que s'hi van incorporar fons a la quarta modificació de crèdit, i ara partim de 175, és a dir que hem anat una mica a la baixa respecte al que teníem previst inicialment el 2019. I nosaltres creiem que val la pena mirar d'incrementar-ho, perquè l'enquesta que des de l'equip de govern vau encarregar es va confirmar que molts ja portàvem dient temps, no? Que és molt blanquins i molt blanquines, creuen que els nostres carrers s'han de millorar i que no estan en un estat prou satisfactori. I per tant, voldríem, no sé, que ens diguéssiu si és així, que a partir d'aquesta modificació, aquest 185, que per nosaltres creiem que són una mica escassos pel fet de que l'any passat vam haver de suplementar i a partir de més import, doncs si hi ha previst suplementar aquesta partida per continuar amb les millores als carrers, i si és així, doncs també quin import més o menys esteu preveient i quines actuacions es durien a terme.
Tornem a estar en una situació molt similar a la corresponent amb el cementiri. El model de gestió que està impulsant i que apliqui Joan Blanc a la part de carrers la va fer encolar a brigades. Necessites dos constes, partida pressupostària, partida de materials i empreses que et facin obres grans, i necessites partides pressupostàries de personal per tindre gent que t'ho pugui treballar. En aquests pròxims mesos tindrem la part de casc antic que s'executarà mitjançant plans d'ocupació del sòl, que per això serveixen i que ens fiquem a treballar a la part interior del zanapedi, i a la part exterior es fan els treballs grans que preveiem, que si hi ha algun espai que s'actuarà es farà mitjançant empreses externes, però si no, el que és el manteniment de carrers l'efectuem tant la part de sota terra la fa Aigües de Montblanc, que a més té personal propi per fer-ho molt qualificat, i la part de carrers la fa l'Ajuntament amb recursos propis. Això no és tan important la partida que hi hagi a nivell de capítol 2, això també t'hauria de comptar que la brigada mou més de mig milió en mà d'obra de capítol 1, per tant aquest capítol 2 que ens feia també. I aquí, dintre d'això, també vull afegir que ja continuem fent proves i continuem buscant la fórmula màgica que no trobem del tema de les herbes. És un problema. Avui el problema, el no fer servir el glifosat ens suposa un volum de feina a nivell de treure herbes i també a llarg termini suposarà una degradació de carrer superior de la que havia fins ara, i que realment hem provat moltes coses, algunes fins i tot dignes de la factoria ACME, i no hem trobat manera d'aparar el tema d'herbes, i encara més tal com va aquest any mateix amb un gener plujós puc esperar que al març les herbes de Montblanc n'hi haurà seguríssim als carrers, i hem trobat fórmules per fer-ho millors que anar amb un pic i anar picant, i és molt complicat. I molts ajuntaments, a més, ara és un tema que estem a sobre, molts ajuntaments grans estan tornant al glifosat. directament, per exemple, l'Ajuntament de Sevilla ha tornat a l'ús del glifosat, perquè no trobaven manera humana de treure l'herba a la zona urbana. Com un acredit, doncs tornar a la química. No és la voluntat d'aquest Ajuntament, esperem que això... Ja sabem d'alguns productes que comencen a funcionar, però estan uns preus desorbitats. S'ha de trobar aquest equilibri, poder fer el manteniment de carrers, que és una cosa que veiem i creiem que s'ha de fer, que estem i s'hi ha de ficar recursos, però va vinculat a trobar fórmules per aconseguir un dels principals problemes de manteniment de carrers és el tema herbes, i aquí sí que hi ha molta feina a fer.
Molt bé. Una altra qüestió seria que el 2019 les activitats del Consell Municipal de Joventut van partir de 16.000 euros de pressupost, van acabar amb 24.000 i ara passa una mica com el que comentava abans, no? Que partim d'un import bastant inferior al que teníem l'any passat. Ara se'n preveuen 14.000 i també volíem preguntar si realment és que es retalla la partida o que s'haurà de suplementar i tornem a trobar-nos amb una altra desviació tan important com la que vam veure el 2019.
L'any passat, a part que en els 10 anys del Consell Municipal de Joventut es van gastar més diners de l'ordinari, va ser un any extraordinari, que es va fer una activitats més fortes, amb la lògica aquesta, i també es va incloure en aquesta partida algunes coses que no són tant que la Setmana de Joventut, s'ha donat el pressupost que creiem que necessari per fer la Setmana de Joventut, i al final és l'elaboració d'un pressupost implica al final moure diners d'un lloc a un altre. Hi ha alguns anys que en fiques més d'un lloc perquè creus que s'ha de potenciar allò, i altres anys que coincideix que la zona acaba potencial tant. En aquest cas, per l'elaboració d'una Setmana de Joventut per Montblanc, amb 12.000 euros, si em fa la moda que tu que ha pressupostat 14 són, doncs no hi hauria d'haver prou i de sobres, per tant no hi hauria d'haver problema. No serà com la dels 10 anys, que va ser més d'Espanya, si no la Setmana de Joventut d'aquí un poble com Montblanc amb aquests 14.000 euros de pressupost. Bé. Això és molt aplicable a moltes partides de cultura, de festes, d'esports, que hi ha petites modificacions, que hi ha d'això, que quan fas un pressupost, aquest any em fico 3.000 més aquí, em baixo 3.000 allà. Són petits marges, però sí que són fruit de negociacions, i aquest any agraceu un clar menys amb això, i agraceu un clar més amb això altre.
Bé, gràcies. A la partida de manteniment de l'ermita de Sant Josep veiem que també hi ha una baixa i nosaltres creiem que no està en bones condicions, molta gent ens ho ha traslladat i clar, ens sobta això que està malament i la partida que teníem l'any passat era més alta que la que teníem enguany, doncs no sé, dona la sensació que encara estaria pitjor. Per tant, també demanaríem que a mesura del possible si facin les millores i bueno, el manteniment, perquè és un espai que crec que és molt apreciat per tothom i crec que valdria la pena doncs, tenir un bon estat.
El problema de l'ermita de Sant Josep no és tan pressupostari com si de model. Fins que no que encaixem bé el model com ha de funcionar allò, és independentment de la partida que hi posi, si el model no està ben gestionat o no el trobem. Quan pic trobem aquest encaix de com gestionar l'ermita de Sant Josep, perquè és un lloc que públicament no el podem gestionar, perquè no tenim forma de no ficar ni una persona allà dalt, no quadra per cap lloc, s'ha de buscar, en pic tinguem la fórmula per gestionar aquest model, llavors es pot dotar més o menys el pressupost. Ficar ja de 20.000 euros al restaurant de Sant Josep, si no hi ha un bon ermità, per permetre'm l'expressió, o un bon servei i no es manté això, és absurd. Per tant, que decidim, doncs, fem el manteniment que fem manualment, que fa la brigada de neteja i d'aigües, que és les fonts ràgines i això, però el problema aquí a Sant Josep no és tant la dotació pressupostària que hi hagi, sinó el model de gestió que provem per Sant Josep. És un dels àmbits que tenim, és aquelles coses que sempre està a la llista, de com fem-ho a Sant Josep? I és molt complicat, perquè el model de gestió per aquest tipus de llocs és complicat. I Sant Josep sí que és veritat que és un espai molt de pas i on hi ha moviment, però les estructures actuals tampoc te permeten fer grans coses. El local destinat a bar és petit, la capella al costat és una capella, no és un menjador, no, és un lloc o fas una gran inversió per plantejar-te fer una cosa molt diferent, o simplement trobar un model de gestió que ens permetin fer-ho bé. I estem treballant, és un dels àmbits que hi ha més treball, i costa. No. És aquelles coses que quan te trobes no són simples d'executar, però dius, tenim aquí una ermita petita, amb un lloc de molt de pas, doncs no és tant de fer aquell calés d'un pressupost, sinó de trobar un model d'encaix perquè això funcioni.
Bé, per continuar amb altres qüestions, la partida és que hi ha sota el capítol de desenvolupament empresarial, l'apartat, hi ha una nova despesa que s'anomena dinamització industrial, té uns 3.500 euros i com que és una cosa nova, no sé si ens podríeu dir una mica a què es destinarà això.
Tot i que la gestió de promoció econòmica, com hem comentat, està ficada dintre Conca Activa, tenim delegat la competència concactiva, sí que es preveu, amb el Cisco en preveu, de realitzar alguna acció de trobada d'empresaris a nivell més local per saber les seves inquietuds. Hem donat una mínima partida pressupostària, però de despesa de gestió, sempre quan partim de la base que la gestió d'aquesta activitat es fa mitjançant concactiva, que és l'ens que es dedica a la promoció econòmica i a la qual, com més serveis socials o com més altres àmbits que tenim delegats al Consell, la promoció econòmica directament de l'Ajuntament de Montblanc també està delegada al Consell Comarcal.
Molt bé.
Hi ha una partida, en un altre ordre de coses, que contempla 10.000 euros de subvenció per al Museu del Pessebre. Sobre la primera versió que vam rebre del pressupost, a la que estem treballant ara, per entendre's, a la que estem debatent, hi ha un canvi en la denominació i ara es passa esment a la façana. I volíem demanar a què es deu aquesta modificació i si això és per una petició de la pròpia fundació que gestiona el museu o a què és degut.
Això t'ho respondré jo. El Museu del Pessebre ja li va pagar en els anys anteriors 10.000 euros i 10.000 euros i posar de la denominació era de Museu del Pessebre, però era per refer la façana, perquè hi ha un permís d'obres que tenen una vigència, els permís d'obres de Montblanc, que són de que el pots iniciar durant un any i mig i tens un any i mig més per acabar-ho. I resulta que fa 15 anys que aquest permís d'obres se va donar i no s'ha acabat el permís d'obres. I una de les qüestions de que no s'ha acabat és que es tenia que fer la façana rebossada tal com estava en el projecte inicial. No hi ha cap cas a Montblanc, dintre del casc antic, que s'hagi donat un permís d'obres i s'hagi deixat la façana sense rebossar amb els totxos. I menys quan hi ha una protecció d'aquesta façana amb uns pilons al carrer Castell, perquè aquests pilons deu ser perquè és una façana doncs, d'un cert interès cultural i està en totxos, cosa que no s'ha permès a ningú. Aquest és un acord que es va fer amb el responsable i amb la Fundació del Museu del Pessebre. I jo puc garantir que aquest acord va ser per fer la façana. I ens van dir, no, el primer any i el segon ens dedicarem a altres coses, però el tercer i el quart farem la façana. I es tenia que fer la façana ara aquest final d'any i llavors ho lligaríem amb la subvenció del pròxim any. I això aquí ni s'ha fet la façana i a més diu que no la farà. Per això ho hem condicionat. Però a més vull anar més lluny. I secretari voldria que això aquí estigués anotat amb la justa mesura. Nosaltres donem una subvenció a la Fundació del Pessebre. I així ens consta. I té que ser en un edifici que sigui de la Fundació del Pessebre. Si aneu al registre de la propietat i demaneu en l'edifici del Pessebre de qui és la propietat, no és de la Fundació del Pessebre. És propietat d'una persona particular. Tota l'arquitectura financera que s'ha fet en front a la Fundació del Museu del Pessebre pot quedar en entredit, perquè no ho és. Per tant, jo demano que, sisplau, es compleixin els pactes, que es dediquin a la façana, com sempre s'havia dit, encara que fos d'una forma genèrica, però que jo us asseguro que aquest era el pacte que s'havia arribat i, a més, demano que aquest edifici deixi de ser un edifici de propietat particular i es posi en el registre de la propietat en el que se li ha donat subvencions des de la Diputació, des de la Generalitat, des de la Fundació La Caixa, que és Fundació del Museu del Pessebre de Catalunya.
Bé, no, només era una pregunta per la...
No, 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 ho vull aclarir, eh? Ho vull aclarir. I vull que així ens consti m'acte.
No, no, agraeixo l'explicació, però simplement era perquè el fet ens ha cridat l'atenció d'aquest canvi. No, sobre el Museu del Pessebre, crec que tindrem ocasió de parlar-ne en altre moment, perquè crec que aquí també és d'aquelles coses que hem d'unir esforços tots perquè tiri endavant, però, com deia, això ja en parlem en una altra ocasió, perquè ara també ens desviaríem molt de la qüestió del pressupost. Com que parlàvem de museus, per parlar una mica del pressupost del Consorci del Museu, voldríem preguntar sobre els ingressos. Hi ha previstos uns 5.000 euros d'ingressos en concepte de venda d'entrades i voldríem saber si aquesta previsió anirà d'acord amb el nombre de visitants que el museu té de forma habitual. I no sé si disposeu de les dades de si els últims anys els ingressos han correspost a les visites i per tant no ha sigut una partida que s'ha posat de forma amb bona voluntat, que no ho dubto, però si serà realista en el sentit de que pel que tenim entès les visites del museu comarcal no estan en el seu millor moment.
Les visites del museu no estan al seu millor moment, però això, el pressupost del museu, l'elabora...
És real. Jo preguntaria d'altres museus, com el que tu estàs dient, si les previsions que donen la Fundació són reals. Les previsions del museu t'asseguro que són reals.
D'acord.
A part, el pressupost del museu ve derivat primer del Consorci del Museu, que s'ha vingut consolidant nosaltres i l'ha fet la seva directora, que s'ajusta el que hi ha.
Jo vull dir, sabeu quant li costa l'Ajuntament de Tàrrega el conjunt de museus? 375.000 euros. El Museu Comarcal de la Conca de Barberà, que és un museu que tenim que tindre per llei, perquè som capital de comarca i totes les capitals de comarca tenen un museu comarcal, és el museu amb menys dotació pressupostària de tot Catalunya. Amb menys. I no és el pitjor de tot Catalunya. Puc dir que està entre els millors de tot Catalunya.
Bé, no, jo no volia entrar en el fons de la qüestió,
No, hi vols entrar, però tu qui fas la pregunta.
Sí, clar, però em refereixo que només volia preguntar per un import concret que hem vist al pressupost. Ja no parlem de les inversions que hi fa a el que se destina en general. Ja està. I finalment, per Aigües de Montblanc, ens ha cridat l'atenció més que res per tenir clar el concepte. Hi ha un augment de sous i salaris respecte a l'any passat, fet que trobem normal perquè hi ha uns augments, però ens ha cridat l'atenció el fet de que baixin els costos de la seguretat social. Això no sé si és perquè hi ha alguna bonificació d'alguna quota o no sé, ens ha cridat l'atenció simplement per això. Els sous pugen, que és normal, però per contra la seguretat social, que creiem que no sé, també haurien de pujar, veiem que baixen.
Això t'he de fer la pregunta a nivell tècnic, perquè sí que desconec el per què.
No, jo crec que no. Ja t'ho contestarem, jo en aquest nivell no, de precisió no podem arribar.
Em comenta la Lluïsa, no és que hagin pujat sols, ha pujat al mínim normatiu, s'ha redistribuït la partida, suposo que sempre un concepte d'actualització de quadrau exacte el que es gasta en seu social i que en salaris. Se redistribueix la partida de sou i salaris, però a mi que baixa el seu social deu ser quadrament d'Aigües de Montblanc directament per fer quadrar amb la... Al final, dins de com és la partida del mateix capítol, o si al final de l'any te falla 1.000 euros aquí, van cap allà, com que és amb això vostra vinculació salten automàticament, no cal ni modificar el pressupost. També deu ser una qüestió més d'aproximar la realitat amb aquest tema.
Sí, no, més agrada l'atenció perquè normalment quan hi ha una pujada de costos salarials generalment també sol haver una pujada de costos de seguretat social i ha sigut la curiositat, més que res per fer també el comentari sobre Aigües de Montblanc. Finalment, agrair tots aquests aclariments i la col·laboració que hem tingut tant per part del regidor com del servei d'intervenció i ja per tancar manifestar que el nostre vot serà d'abstenció perquè volem continuar fent aportacions i propostes. Sabem, com dèiem, que hi haurà els propers mesos modificacions importants del pressupost i creiem que com a grup a l'oposició que volem fer les nostres aportacions de forma constructiva, no veiem un argument per votar en contra d'aquest pressupost i pel fet d'estar a l'oposició no vol dir que sistemàticament s'hagi de votar en contra de les coses. Per això volem recollir l'oferiment que se'ns va fer, hem volgut fer aquestes consultes per conèixer millor l'esperit del pressupost i o quan tinguem ocasió doncs, d'encarar aquestes modificacions, doncs, recollirem aquesta invitació que se'ns va fer de fer aportacions i creiem que entre tots podem treballar doncs, això, no? Per fer un bon pressupost, que ho serà bo per l'Ajuntament i de retruc també ho serà per les montblanquines i els montblanquins. Gràcies.
Gràcies. I ara, si es pugui prendre...
Jo em volia sumar amb aquest debat tan interessant sobre el pressupost d'enguany de l'Ajuntament de Montblanc, perquè és clar, ja fa 8 mesos que ha arrencat aquesta legislatura. Jo agraeixo, no és fàcil a cops aterrar en un ajuntament i tenir doncs, totes les eines i tenir tot el material, i és normal doncs, que hi hagi doncs, un període d'adaptació, i crec que aquests 8 mesos, doncs, la veritat és com heu demostrat, doncs fan gala de que us heu anat posant al dia, i agraeixo, insisteixo, aquest nivell de precisió que esteu donant i el detall que esteu donant d'algunes partides, i també agraeixo doncs, totes les aportacions, de la mateixa manera que agraeixo totes les respostes del nostre conseller, del nostre regidor d'Hisenda, que també són per l'estil amb la mateixa precisió i amb la mateixa cura. En el que heu anat detallant, bé, hi ha algunes qüestions que són de caire polític, n'hi ha altres que són de caire més tècnic o de caire jurídic. Agraeixo també la vostra atenció en aquest sentit. I n'hi ha d'altres doncs, que, bé, hi ha altres propostes doncs, que com a bona oposició doncs, està clar que feu la carta als Reis i aneu sumant un pressupost i un seguit de propostes interminables que, com és natural, doncs tots els ajuntaments o tots en algun moment s'ha de tallar. No? Els recursos no són pas il·limitats i, doncs, esclar, nosaltres hem de gestionar els diners per allò que pensem. Jo volia insistir una miqueta en aquesta idea de que nosaltres estem formulant un canvi de paradigma de la manera de construir el pressupost, i l'estem construint de manera diferent. Algunes expressions que he sentit és de que estava poc treballat o que era poc realista o fins i tot doncs, que estava sotmès a desviacions importants. De fet, treballar d'aquesta forma diferent ens permetrà potser intentar contrarrestar tots aquests aspectes. No? I agraint una miqueta tot aquest detall, clar, a mi hi ha una qüestió que m'inquieta personalment i d'una forma important. No? Insisteixo que estic molt sorprès i us interpel·lo directament, el grup de Junts per Montblanc. Insisteixo que estic molt sorprès del vostre nivell de detall, fins i tot heu estat desglossant la capacitat o el deute que tenia aquest Ajuntament de Montblanc, no? Que l'heu xifrat, concretament Marc, amb 2.202.000 euros. No? Jo també he fet els meus càlculs i a menys que em corregeixi la senyora interventora, tenim un deute a llarg termini d'1.101.000 euros, Aigües de Montblanc deu 118.000 euros, i hi ha dues pòlisses de tresoreria, si no vaig errat, de 500 i de 600.000 euros que tenim previst de tornar durant el transcurs d'enguany. Per tant, són 2.202.000 euros, que si restem aquests 900.000 que tornem ara, queda per un milió. No? I clar, i aquí és a mi on m'incomoda una mica la situació, perquè jo recordo, ara fa 8 mesos, en plena campanya electoral, concretament un dia i mig abans de tancar la campanya electoral, just, les edicions de premsa havien estat tancades, con nocturnidad i alevosia, ens va sortir un comunicat del vostre grup dient que l'Ajuntament de Montblanc tenia un deute de 5 milions d'euros. No? Clar, a mi em frapa una mica la precisió que utilitzeu avui i la desviació de 3 milions d'euros que s'han perdut. Que clar, o aquí o hi ha un frau electoral i s'han enganyat els montblanquins, i ja us demano, i avui és una gran oportunitat per demanar disculpes a tots els montblanquins i montblanquines, o hi ha un frau econòmic i haurem d'encarregar una auditoria, haurem d'encarregar alguna cosa, perquè a mi francament m'incomoda. Jo us interpel·lo directament, us interpel·lo directament a disculpar-vos amb els montblanquins i les montblanquines de si realment és un frau electoral i si realment va ser una garrofa que va sortir d'aquestes així d'última hora, doncs, bé, sense cap tipus d'acritud, sense cap tipus d'acritud, però jo crec que els montblanquins i les montblanquines mereixen un respecte cap a la gestió d'aquest equip de govern, l'actual i l'anterior, i clar, aquest tipus de afirmacions, doncs esclar, poden fer ballar el cap amb algú, no? Jo, escolti, de deure'n dos a deure'n cinc, doncs esclar, fins i tot em puc plantejar de votar amb uns o votar amb uns altres, no? Jo crec que aquesta és una qüestió que a mi m'inquieta i que valdria la pena que quedés clara, si realment són aquests 2.202.000 euros que has comentat fins ara, o realment, doncs no ho sé, els hem perdut per algun lloc o altre i els hem d'anar a buscar. Insisteixo que m'agradaria que ens respongéssiu en aquesta qüestió.
Bé, gràcies. Durant molts plens he portat la documentació amb mi, avui porto molts papers, però precisament aquesta pàgina no, però tot i que sóc una persona que no tinc una memòria molt prodigiosa, sí que em vaig quedar molt amb aquesta xifra. Nosaltres ara hem parlat i hem coincidit perfectament amb aquests 2.202.000 euros, que són la suma del deute a llarg termini i el deute a curt termini que figura als annexos del pressupost del 2020. Això són crèdits a llarg termini i pòlisses de crèdit a un any de 500 i de 600.000 euros. Bé, en el moment de la campanya electoral, nosaltres vam estar fent una valoració a partir d'altra documentació comptable del propi Ajuntament. No ens vam inventar res. El compte general del 2017, i és aquí on parlo de memòria, a la pàgina 219, si no m'equivoco, hi ha una notació que el compte general del 2018 no hi apareix, que parla de xifra de deute per habitant. I aquesta xifra de deute per habitant són de 645 euros. 645 euros per 7.500 habitants, amb números rodons, són els 5 milions d'euros dels que vam parlar. Si em demanen disculpes va ser perquè potser no vam ser prou precisos en donar aquesta explicació amb aquest detall, potser no vam ser prou precisos en mostrar aquesta pàgina 219 del compte general de l'exercici del 2017 i potser sí, vam fer una interpretació dels números com qualsevol persona que ha de defensar uns números al seu favor. Un pot parlar d'un deute de l'Ajuntament només referint-se al deute a llarg termini i obviant el deute a curt termini, i aquí pot agafar la magnitud dintre del compte general que indica doncs, aquesta xifra, 645 euros per habitant. Estic parlant de memòria, si com ve el proper dia recuperarem la pàgina concreta, llàstima que avui no la porto perquè l'he portat en moltes ocasions, però vam basar aquesta afirmació doncs, amb números propis de l'Ajuntament, no ens vam inventar res, i si hem de demanar disculpes és perquè potser no vam ser prou curosos a l'hora de detallar d'on traiem aquestes xifres. És aquesta l'explicació que us puc donar en aquest moment.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Marc. Acceptem les disculpes. De fet, no les hem d'acceptar nosaltres, les tenen que acceptar els montblanquins i les montblanquines. I bé, fer aquests malabarismes amb 3 milions d'euros no em semblen del tot acurats, però insisteixo que tampoc no és una qüestió d'acritud ni és una qüestió de retreure-ho, però entenia que tractant-se d'una xifra tan important, i avui que és un dia adequat per treballar pressupost i per treure xifres i per remenar xifres i per veure doncs, tot aquest tipus de detalls, creia que era un tema no menor, que havia quedat allà al tinter, aparcat, i creia que valia la pena doncs, aquesta disculpa cap als montblanquins i les montblanquines. Gràcies d'aquesta disculpa i en principi no faria cap més aportació.
Sí, disculpa, us puc respondre. Com deia, és una xifra que vam donar en un moment concret i que ara estem parlant d'un pressupost amb uns números, amb unes magnituds concretes, per això hi ha aquesta diferenciació, malabarismes cap, números de l'Ajuntament, i com deia, la disculpa, si l'hem de donar és per la nostra falta de precisió, no pas perquè haguéssim dit una cosa que no era veritat. Gràcies.
No, jo, per abans de tancar aquest punt, abans de la votació, volia dir que sí, és cert, l'any 2019 l'Ajuntament de Montblanc es va gastar molts diners en carrers, moltíssims. Jo crec que mai en un any l'Ajuntament de Montblanc s'ha gastat la xifra que jo calculo que està sobre 1.350.000 euros que ens vam gastar en carrers. perquè hi va haver una confluència de qüestions. No nego que és un any electoral, però també és cert que vam tindre doncs, sobre la passarel·la del Pont Vell, sobre el carrer Santa Tecla, diverses dificultats, com quedar-nos deserts amb algunes contractacions que eren del 2018, o allargant-nos per problemes de licitació de, i vam ajuntar el 2018 i el 2019. I la veritat és que jo crec que entre l'Avinguda Montserrat, el carrer Senan, Santa Tecla, el Palau i Dolcet i la carretera, ens vam gastar el que mai cap ajuntament de Montblanc s'ha gastat en carrers, que són 1.350.000 euros. A les xifres de 185.000 euros d'arranjament de carrers són aquelles coses que fem a través de la brigada i no. Pel que vam fer d'externalitzat era molt. I aquí encara no hi conto el que es va fer amb la brigada, perquè posem totes les aceres del Pont Vell, es va fer. I jo crec que això d'aquí també evidencia que no anàvem tan desencaminats, perquè quan a l'enquesta preguntem quina és una de les preocupacions de l'Ajuntament de la ciutadania de Montblanc, ens diuen que és els carrers. I en aquest exercici procurarem fer carrers no tan sols en pressupost, sinó també estem a punt ja de concretar el soc de la llei de barris i ho dedicarem íntegrament a fer carrers, a reparar carrers del casc antic, que potser és una de les coses que interpretem que per l'enquesta és de les demandes de la ciutadania. I, dit això dels carrers, jo voldria també sobre el tema dels deutes de l'Ajuntament de Montblanc. Jo el que vull primer que transmetre és que la ciutadania de Montblanc té que estar molt tranquil amb el deute de l'Ajuntament. Perquè han passat de deure entre pòlisses de crèdit i crèdits 10 milions d'euros en una situació de crisi, en aquest moment tindre 1.100.000 i pico mil euros de crèdit, que en 3 anys té que desaparèixer, i tenim sí, unes pòlisses de crèdit concertades. En part per tot aquest té despesa de carrers que vam tindre el 2019, però una pòlissa de crèdit no és que tinguem el crèdit, és que tinguem la disponibilitat. I jo us puc dir que en data 31 de desembre, que no era perquè era festa, però en data de 2 de gener, després d'haver pagat pagues extres, salaris, tot, de les línies de crèdit, que és 1.100.000 euros, teníem una disponibilitat de 800.000 euros, amb la qual vol dir que nosaltres teníem el dia 2 de gener 1.100.000 euros i disposats de les línies de crèdit 300.000 euros. Teníem 1.400.000 euros de deute. Jo també vull dir, i ho dic amb tota la sinceritat, que jo crec que anar a un endeutament de zero amb el tipus d'interès que ens donen en aquests moments els ajuntaments, jo no crec que sigui una política acertada. Crec que amb el nivell de deute que tenim, amb els interessos que avui dia es paguen, fins i tot podem incrementar el deute. També dic que a pesar del que incluïm ara de les riuades, que serà per via deute i tot això, però que serà relativament poc, i també dir que aquest any doncs, tenim una partida de deutes de compres pendents de l'any passat que puja molt, però que hem congelat tot el de la muralla per dedicar-ho tot a la riuada, però que jo espero que amb el transcurs d'aquest any de planificació i de projecte de la piscina, que ja hi contem que té que estar-hi, que a veure si amb l'estimal, si tot això podem avançar, però és que si no, fer la piscina amb els interessos que avui dia es fa, si fem una bona planificació, no ens ha de fer por l'Ajuntament de Montblanc. Escolteu, l'interès que paguem pel deute que tenim és mínim. Una altra cosa és l'amortització, que ara aquest any ja torna a baixar i de 600.000 passem a 300.000. Però jo vull... Bé, tots ens hem de preocupar per l'hisenda municipal, però jo vull dir que la ciutadania de Montblanc i Montblanc pot estar molt tranquil del deute que té aquest Ajuntament en el 2020. I que no farem coses d'endeutar-nos excessivament, com va passar en el passat i així, però que tampoc combregarem amb aquesta política d'austericisme de tindre que deixar el deute zero, perquè ens podem permetre com a municipi doncs anar fent realitzacions i poder amb aquests interessos que hi ha avui dia fer una política d'expansió moderadament i de fer coses que creiem que necessita Montblanc. I amb aquest tema dels pressupostos jo vull agrair el to i les propostes de resolució de vot que ha fet el Partit Socialista. També us agraeixo la vostra proposta d'abstenció i dir que en els pròxims mesos estem disposats a establir un diàleg sincer i productiu per veure com tenim que fer aquestes pròximes modificacions de pressupost que ens han proposat.
Gràcies.
Ja, regidor, podem fer, ja podem passar la votació. Passem, sí, Juanma, sí.
A veure, jo tot això que esteu parlant, d'alguna manera estic veient una mica des de fora, no? Sí, però bueno, jo crec que això estic en tu, no? La deuda d'un ajuntament no pot estar a zero. Si un ajuntament té beneficis, no està a zero, sinó que encara té diners, per mi sempre ha significat una cosa, que no fa les coses bé, algo no està fent bé. Un ajuntament s'ha endeutat perquè significa que està gastant diners en fer coses, cada un pot mirar si són útils o no, però està treballant, està fent pel poble, no? O sigui, ha de tindre una deuda continguda, però ha de tindre una deuda. I amb aquest tema que estàveu parlant, que jo vaig conèixer una mica pel damunt en aquelles dates, jo crec que en algun ple ja s'ha comentat que no tot val amb campanya electoral. Jo crec que quan vam fer la nostra campanya ho tenien claríssim, no hem mentit res, no estem a govern, no podem fer el que van dir, però si tenim clar el que volem, no? O sigui, no, ni es poden tirar notes sense fonaments, perquè bueno, aquests 500 i pico que vas treure, pues si ho multipliques matemàticament, dona, però potser t'has de mirar a veure d'on ve, si realment és això o és que algú aquest dato l'ha fet malament. I bueno, pel tema de carrers i tot això que has mencionat, Pep, jo sí que se van fer molts carrers molt de pressa i molt, jo crec que aquesta feina s'ha de fer en 4 anys i no perquè és l'any electoral, considero, i és una cosa personal.
No, jo només vull dir que, a veure, la pròxima campanya electoral serà d'aquí 3 anys i mig. I ara ens toca 3 anys i 4 mesos de conviure, de realitzacions, de tirar Montblanc endavant i de col·laboració entre tots. Vull dir, Jo demano que entrem en aquesta fase de parlar, d'acordar, de tirar endavant projectes, de dialogar, de cedir, de treballar per Montblanc, que és per lo que ens han presentat i per lo que estem aquí, no? Hi ha cap més paraula? Podem passar a votacions. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Aprovat per 8 vots a favor i 5 abstencions.